Dot Costa.
Les lleis antiimmigració de Donald Trump han aconseguit que un àrbitre somali, el millor d'Àfrica, torni cap a casa sense poder xiular al Mundial. Abans de començar, la FIFA ja s'ha passat un gripau del tamany de Texas i Infantino ha practicat el seu esport preferit, la genuflexió. Què o qui serà el pròxim Gianni?
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts, 9 de juny de 2026, el dia en què ha aterrat el papa a casa nostra, i és per això que avui el Tot Costa va per l'antena digital de Catalunya Ràdio, i això sí, a la resta del programa. Per exemple, saludar la Sònia Oleart. Hola, Sònia, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Funcionarà exactament igual que de costum. Sònia, què ens expliques?
El Barça es querella contra Florentino, així ho ha dit Rafa Juste, el president interí del Barça, per les insinuacions que va fer el president del Madrid sobre el cas Negreira. Ho ha explicat el senat blaugrana. Juste també ha confirmat que ja han arribat a l'1x1 gràcies a l'esforç que han fet per reduir la massa salarial. El Barça, per cert, està sorprès amb les declaracions de Bernardo Silva. I també estem pendent...
De seguida el Ramon Salmurri ens posa al dia de l'actualitat institucional per una banda i també la de mercat, en aquest cas amb el futur de Bernardo Silva ben obert.
També estem pendents que es faci oficial el retorn de Mourinho al Madrid. El tècnic portuguès de 63 anys ja és, això sí, a la capital espanyola. I demà passat comença el Mundial i aquesta matinada la selecció espanyola ha guanyat al Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci la Copa del Món. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit. Per cert, Araujo ha demanat disculpes per una publicació a Instagram en contra de Bielsa que ha fet el seu germà.
Mentre la Sònia Gelmà viatja cap als Estats Units, demà ja la saludarem a Chattanooga, la Laia Tudela ens posarà al dia dels últims moviments dels jugadors del Barça al Mundial, en aquest amistós i també aquesta aquest petit contratemps físic que ha tingut Araujo.
La selecció espanyola femenina juga a les 9 del vespre a Reykjavik contra Islàndia, l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol, en cas de victòria, s'asseguraria la classificació de forma matemàtica. Encara en futbol, a les 9 també juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada, recordem, van empatar a 1.
I una mica d'acord dividit, el Castelló per proximitat amb la gent de la Plana i l'Almeria perquè Rubi, l'entrenador David Lassàs, s'hi asseu a la banqueta.
L'Espanyol femení anuncia la renovació per una temporada més de la davantera Fuenetia Brown. I avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB. El Barça obre el foc a casa amb el Tenerife a les 8 del vespre. Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i la podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
De fet, els del Tot Costa hi serem fins que faltin uns minuts per les 8 i serà aleshores quan saludarem el Macià i la Lloberes al Palau, també el David Ubach aquí a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i seran ells els que facin la transmissió íntegra d'aquest primer partit del play-off de semifinals aquí a la sintonia digital de Catalunya Ràdio.
Demà serà el torn de la penya, que té el factor pista en contra amb el València i que ja un ple dos autobusos d'aficionats per acompanyar l'equip. Per cert, que el tècnic Ivon Navarro ha abonat la seva clàusula de rescisió i deixa l'Unicaja de Màlaga després de 4 anys i mig a la banqueta.
A veure on acaba, perquè fa unes setmanes hi va haver un gran xup-xup amb què podia ser el substitut de Xavi Pasqual al Barça, però ara fa la sensació que tot plegat s'ha refredat.
No deus estar content, Sant Antonio ha escurçat distàncies.
Ens han robat.
A la final de la NBA, després de superar els Knicks de Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2 victòries a 1.
Infame arbitratge, sobretot en l'últim quart, però, en fi, encara guanyem 2-1. Això sí, hem hagut d'empassar-nos Donald Trump a les graderies.
S'ha dormit, no?
Sí. Imagina't el que ens faltava.
En joc, el partit decisiu entre el Barça i l'Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga masculina s'enfronten a Blanes en una sèrie que està empatada a 2.
A Blanes hi tenim l'Eduard Solà. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com ha començat això?
Doncs ha començat amb empat a 0 i encara continua empat a 0, primer minut de joc. És el cinquè definitiu partit per classificar-se per la final del play-off de la Hockey Lliga. Espera el Liceu, qui guanyi avui s'enfrontarà a l'equip gallec.
Ja... força ambient, amb l'efecte. Més del Barça o més de l'Igualada? Ho dic perquè jo és un partit a camp neutral, pràcticament.
Sí, teòricament és la pista del Barça, que recordem no es pot jugar al Palau Blaugrana perquè hi ha el partit de bàsquet, però déu-n'hi-do, la gent d'Igualada ha vingut amb 4 autocars, i jo diria que potser tau a tau, afició del Barça i afició de l'Igualada, però això sí, hi ha molta més cridòria per part de la gent d'Igualada.
Molt bé, doncs veurem com es resol aquest cinquè partit. Com deia l'Edu, qui guanyi serà el representant català a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceu de la Corunya. Fins ara, Edu.
Fins ara.
En futbol sala, el Barça visita les 9, l'Inter Movistar en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana suposaria passar a la final i tenir una plaça per la Champions la temporada vinent. Segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no disputarà el pròxim Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació de la fractura de la pelvis que es va fer després d'una greu caiguda al Giro d'Itàlia. A dia d'avui, el de Vilanova encara fa repòs i ni tan sols ha tornat a pujar la bicicleta a l'espera de més proves que li faran la setmana que ve. El seu objectiu és poder ser a temps per disputar la Vuelta, que comença a finals d'agost, tot i que aquesta és una possibilitat remota ara mateix, segons ens explica l'Isaac Vilalta.
Mala sort pel bon ciclista català, vaja, segurament el millor que tenim ara mateix en el panorama ciclista internacional.
En waterpolo, els equips del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de demà la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. En Fórmula 1, el Barcelona Fan Village dona avui el tret de sortida la setmana del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que es disputarà aquest cap de setmana. L'espai, situat a la plaça de Catalunya i amb accés gratuït mitjançant això invitació, obre les portes des d'avui i fins al 13 de juny.
Una invitació que podeu obtenir registrant-vos a la web del Circuit de Catalunya i... si voleu anar al Gran Premi de divendres a diumenge, estigueu molt atents al Tot Costa de dijous, que sortejarem un abonament doble pels 3 dies d'aquesta magna cita del motor a casa nostra. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
La pregunta que fem avui a les xarxes del Tot Costa, tant a Twitter com a Instagram, també a Facebook, és: quin jugador del Barça farà millor mundial? I donem opcions: Lamin, Rafinha, Pedri o un altre.
De moment veig que s'imposa la lògica,
De moment.
La suposada lògica, després sí, haurem de veure com va aquest Mundial. Des d'ara i fins les 8, o gairebé, avui en una versió de butxaca del Tot Costa, l'antena digital de Catalunya Ràdio. Això, que hi serem fins les 8 i que sigueu benvinguts.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia de la Mireia Ruiz. Hola, Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Molt bé.
Així m'agrada. T'agraïm que hagis vingut a acompanyar-nos, tot i que tenies ganes d'anar a Montjuïc. No,
Bé, no m'hi trobaria. Si em perdo, no m'hi busquis allà.
Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Com sempre.
Com sempre. Bé, doncs ja és molt, donades les circumstàncies. Va, que avui tenim molt poc temps i no volem fer salat, o sigui que entrem en matèria, però abans recordem que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada. Grimau en rol.
Al Tot Costa parlarem de bàsquet, de moment de bàsquet FIBA. Senyor Roger Grimau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I molt benvingut al Tot Costa.
Moltes gràcies, un plaer.
Roger Grimau, bona tarda.
Molt bona tarda.
No sé si en la teva voràgine romanesa has tingut temps de seguir el bàsquet d'aquí molt o poc.
Sí, he seguit, he vist molt Eurolliga, menys un partit per jornada. Tothom ho sap, que no he vist el Barça perquè no ho puc veure i no em venia a gust veure el Barça.
Llavors, si has fet un zubi, això no ho sabia.
Sí, no, perquè no em venia a gust veure el Barça, bàsicament, ja està. No per ràbia, ni per rancor, ni per maleït, ni res. Com a jugador em va passar el mateix, l'any següent no podia, perquè...
Tu t'ho senties
perquè és molt... Collons, som del Barça i fa mal.
Tot costa una dècada.
Roger Grimau, soci fundador del Tot Costa en els seus orígens, com a titular del Grimau Enroll, que ens ha anat visitant, evidentment, després de totes les, seves etapes, després com a entrenador del Barça, també després de la seva etapa no gaire edificant a Romania, i ara tenim pendent que ens torni a veure, perquè va fer una estada llampec al Bursaspor turc i va aconseguir que es mantingués a la màxima categoria del bàsquet turc, i hem de buscar un dia perquè ens vingui a veure, que sempre ens ve de gust el Roger Grimau. I fetes les presentacions, som-hi.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Em dones força per superar els obstacles. Em dones
A diferència de la Mireia Ruiz, que està contenta de ser aquí, el Salva Pou voldria ser a Montjuïc en l'acte, en la missa, per dir-ho així, que organitzarà Lleó 14, que de fet encara no ha començat, si no m'equivoco, és el vol de les 8, tot i que ja fa estona que hi ha actes a l'Estadi Olímpic. I Sergio Dalma, que esteu escoltant, és un dels intèrprets que ha d'aparèixer. Crec que encara no ho ha fet. Sí que he vist l'arribada ara de Salvador Illa, el president de la Generalitat. I en tot cas, si pel que sigui preferiu l'activitat, l'actualitat papal, a l'antena principal de Catalunya Ràdio hi teniu el Francesc Garriga i l'Agnès Marquès, on no hi perdran detall. Aquí estarem pels esports durant una bona estona. Primer nosaltres, després el bàsquet. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmo ve a repassar-nos l'actualitat del Barça. Començarem en clau institucional, perquè avui hi havia sessió del Senat Blaugrana, que, si no em corregeixes, es reuneix un cop l'any de manera ordinària.
Sí, senyor. Els socis més antics de...
Això mateix.
Del club.
I ho fa amb el president del Barça, que continua sent encara Rafael Juste, i que... Bé, és de guerrillero.
Sí, avui Rafael Juste ha estat especialment contundent en aquest acte del Senat, un acte privat del club dedicat a això, als 1.000 socis més antics de l'entitat, però que ha tingut un speech inicial on la premsa hem estat convidats. I en aquest speech inicial del president Rafael Juste ha anunciat que el Barça es querellarà contra Florentino Pérez. El departament jurídic del club, ha explicat Rafa Juste, té preparada la demanda que presentarà contra el president del Real Madrid.
El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president, per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells, perquè tenim les de guanyar.
A veure, aquesta demanda parteix de la insòlita roda de premsa de Florentino Pérez el 12 de maig, on, a banda de llegir whatsapps en veu alta o donar-se de baixa de l'ABC i destacar les periodistes pel seu físic, va carregar contra el Barça pel cas Negreira. Florentino va dir textualment: "No he venido aquí para que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona". Aquestes són les paraules que van fer vessar el got de la paciència del Barça. I és on el Barça s'aferra per presentar la querella. Una querella per calúmnies, bàsicament perquè Florentino acusa el Barça d'haver comès un delicte sense proves.
Ja n'estic tip de ploramiques. Estic dit de ploramiques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escolti, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor què s'ha pensat. No sé què s'han pensat. Vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats, i tant de bo tinguin el que es mereixen.
Ja ho veuran els jutjats. I jo t'he dit, el Barça es carallarà, perquè de moment encara no ho ha fet. El que m'asseguren del club és que és imminent, però diguem-ne que es volia esperar a que es tanqués el procés electoral del Reial Madrid perquè, diguem-ne, per presentar la querella contra el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, i no contra el candidat Florentino Pérez.
Tot i que Florentino, no, jo crec que no ha deixat de ser mai president, perquè ja no han de dimitir, però bé, ja s'entén que no, de no barrejar-ho.
També és veritat que, per aquells oients que ens estiguin escoltant i vegin el document sencer de Rafael Juste diu que el Barça es carallarà contra el Reial Madrid, però i no. El Barça es carallarà contra Florentino Pérez per aquestes acusacions.
Està bé puntualitzar, perquè com que estem acostumats a demandes contra el club, contra el president, contra el tresorer, aquesta en concret serà contra la figura de Florentino Pérez, cosa que jo crec que té sentit, perquè és el que va proferir tots aquests despropòsits. Jo, com a opinió personal, però ara veure què diuen la Mireia i el Miguel, a mi em sembla una pèrdua de temps, perquè Florentino Pérez es va desacreditar sol en aquella roda de premsa ridícula, on al marge d'aquesta frase de l'enriquiment amb els diners del... arbitral amb els diners del Barça, també va dir que m'havien robat 7 ligues o 14, sí. No me'n recordo. Vull dir que allò no hi havia per on agafar-ho i jo crec que no cal que un jutge et doni la raó sobre això, però és veritat que molts aficionats del Barça poden pensar: no podem quedar-nos immòbils davant un atac en tota regla al club, i també tindran raó.
I, o sigui, tens raó, i això és així, i això és política, però també has d'entendre, crec, la importància del recorregut legal. És a dir, si el Barça sempre ha defensat davant els jutjats que això no s'ha produït, té tot el sentit del món, des d'un punt de vista jurídic, que si algú l'acusa d'això, el Barça ho denunciï.
D'acord,
que no...
ho comprenc, però que vull dir que no serà més veritat o menys veritat perquè Florentino, per l'opinió de...
Però el Barça envia el mateix missatge, no, a la justícia, dient: escolti, que això no.
S'entén. Doncs si és així, ben fet, tot i que no deixa de semblar una pèrdua de temps. Miguel, Mireia, esteu molt...
Estic d'acord que és una pèrdua de temps, també estic d'acord, però que no s'ha de deixar passar. És a dir, crec que en tots els aspectes de la vida... siguin al nivell que sigui, crec que s'han de posar límits, i que el Barça també ha de defensar els seus interessos, igual que Florentino va intentar fer-ho, perquè no sé fins a quin punt ho va fer o no, durant aquella roda de premsa. Llavors, cadascú posa els seus límits, cadascú posa els seus interessos, crec que el Barça fa molt bé de fer-ho, més enllà que probablement el recorregut judicial que pugui tenir aquesta querella no acabi portant enlloc, però... estic bastant més encaminada en si el Barça crec que ho ha de fer, que no pas en no s'ha de deixar passar, i aquí no ha passat res, i fem veure que va delirar un dia i ningú més l'ha sentit.
Jo, donat que tenim poc temps i que visite Barcelona qui la visita, seré telegràfic. Cal fer-ho, i és de justícia. És just i necessari.
Molt bé, doncs la Mireia i el Miguel en general...
Ens hem posat d'acord ràpid avui,
Discrepen bastant
això sí que és un miracle, i no
contundentment, i no hi donarem més voltes. Esperarem que el Barça faci... Com deia García, les querelles no se amenacen, se ponen, però és bastant evident que el Barça aquesta querella l'acabarà posant per tot això que us ha explicat el Salmurri. Això per una banda. Segona qüestió, aquesta de mercat. Bernardo Silva, ell parlava d'un refredament evident, escoltant les paraules del migcampista portuguès, però...
I, de fet, anàvem una mica més enllà i també explicàvem que hi havia un malestar bastant lúcid, bastant transparent a l'entorn de Bernardo Silva amb el que havia passat amb el Barça. I portem les últimes hores intentant treure'n una mica l'aigua clara. El que sabem a hores d'ara és que, d'entrada, al Barça li han sorprès molt aquestes declaracions de Bernardo Silva, on va dir que volia anar a un club on el volguessin de veritat. Al Barça els han descol·locat aquestes declaracions, bàsicament perquè, en primer lloc, recordem-ho, el Barça té un acord tancat, un acord verbal tancat, amb Bernardo Silva. La interpretació que se'n fa al Barça de portes endins. Primer, la gestió dels timings, la gestió dels tempos, perquè aquest acord és total, però el Barça no té pressa en tirar-lo endavant, i el jugador, sobretot el seu entorn, voldria que això es resolgués abans. La lectura que se'n fa és que un cop tancar l'acord amb Bernardo, l'expectativa, sobretot de Jorge Méndez, el seu agent, era que es fes de manera immediata. És a dir, un Anthony Gordon. Això no ha estat així, perquè el Barça no té la mateixa pressa que Bernardo Silva. I potser per aquí ve aquest on en vulguin de veritat. Hi ha una segona derivada, que és, diguem-ne, l'interès d'altres clubs. I aquí sempre surt el nom de l'Atlètic de Madrid. Hi ha certes sospites, quan parles amb segons qui del Barça, que l'Atlètic de Madrid està aprofitant aquest context per pujar l'oferta que li ha fet el futbolista. No dic que això hagi passat, dic que hi ha gent que ho interpreta així. I aquest és un joc on el Barça no vol entrar i això està tensant també aquesta negociació. En qualsevol cas, el missatge que surt és d'optimisme i, segons amb qui parlis, asseguren que ni de bon tros la negociació està trencada.
Bé, doncs és una bona notícia pels que creiem que Bernardo Silva seria un gran reforç pel Barça. És veritat que ja en parlàvem i percebo que hi ha molts culers i molts col·laboradors que no veuen en absolut prioritari el fitxatge del portuguès, però vaja, que no ho doneu per perdut, tot i que és evident que hi ha un malestar més en l'entorn de Bernardo Silva que en el mateix futbolista, per bé que les declaracions de diumenge semblaven un dard bastant evident a aquesta calma amb què s'ho ha agafat tot plegat al Barça. Us amoïna aquest...
A mi no, perquè jo entenc que cada jugador que vulgui venir o vingui al Barça ha de tenir clar que això no és el Barça d'altres temps, que ara fitxes pel Barça i les seues circumstàncies, condicionen bàsicament en l'aspecte econòmic, tema de l'Uperu aquest, que sembla que està solucionat, però segons quin gasto fas, automàticament el tornes a espatllar. Per tant, jo ja vaig dir al seu dia que a mi em semblava un reforç considerable per l'equip. També m'heu sentit a dir que el Barça necessita al mig del camp poder-li donar descans a un jugador com Pedri i dosificar-lo i no haver-lo de tenir tot l'any a ple rendiment, i que Bernardo Silva pot fer perfectament aquesta funció i d'altres a l'equip. El Barça i les seves circumstàncies s'ha de voler venir malgrat aquestes circumstàncies. Si vol vindrà, i si no, doncs no vindrà. Buscarà la seva millor solució, que és absolutament legítim.
Sí. Tot i que desconec en quins termes va quedar aquest acord pel que fa als timings, però és raonable que el futbolista pensi, home, doncs si em diuen que ja ho tancarem, potser és que no sóc gaire prioritari per ells, bueno, que és el
sí,
que venia
sí, a dir. Això ho entenc.
Sí, no, vull dir que és raonable també. Una altra cosa és que el Barça estiguin més o menys tranquils amb aquesta reacció. Mireia.
Jo puc entendre el pensament, la reacció de Bernardo, més sabent i veient el que ha fet el Barça amb Anthony Gordon i la rapidesa que ha tingut. Entenc una mica aquesta sensació de dir, caram, aquest sí que el volien, i a mi si em volguessin tant com aquest ja m'ho haguessin fet. Crec, però, que ha arribat un punt, estem a dia 9 de juny, que tinc molts dubtes que resolguin gaire coses més abans que comenci el Mundial. Jo crec que les declaracions de Bernardo Silva venen d'un punt probablement d'impotència o d'expectatives de resoldre el seu futur abans de començar el Mundial. I pel que a mi em consta, el Barça, tothom està convençut que Bernardo està bé, que Bernardo està bé, que Bernardo vindrà, que Bernardo està tot tancat. I que a mi no em consta que hagi canviat absolutament res dins del Barça ni de prioritats.
L'acord hi és, ara ho explicava sí. Salmo, el que no hi és la firma, i per tant passen coses com aquesta, que el jugador té una reacció que no esperes en públic i et preguntes què passa. Seguirem parlant de Bernardo, però compte, perquè ja sabem qui és el jugador X, el de l'oferta de Florentino de 150 milions, i ja veureu que toparà amb el mercat del Barça. Tova la tele, que la gent mirava raro quan vaig marcar. Tova la tele. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
De fa uns instants, comunicat oficial del Real Madrid, com estava promès en dimarts, després que Florentino Pérez guanyés les eleccions. Quin és el jugador pel qual el Madrid farà l'oferta de 150 milions que va prometre el president Blanc?
El davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. I no només és que la farà, sinó que el comunicat del Madrid avança que ja l'ha fet i que ja té resposta. Literalment, el Madrid diu, després de la reunió de junta directiva d'avui, s'ha fet una oferta de 150 milions a l'Atlètic de Madrid pels drets federatius de Julián Álvarez. I el mateix comunicat del Madrid ens dona la resposta. Diu que després d'estudiar i valorar aquesta oferta, l'Atlètic de Madrid ha agraït aquesta oferta feta en el marc de les bones relacions entre les dues parts i l'Atlètic de Madrid ha rebutjat aquesta oferta del Real Madrid i diu al Madrid que s'ha remès a la clàusula de rescisió de Julián, que ja sabeu que és de 500 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Perfecte. Deus una... Jo ho veig així ara mateix a bote pronto. Una magnífica maniobra del Madrid per encarir el Julián Álvarez pel Barça, que va oferir 100 milions, ara la cosa ja va per 150 i han rebutjat l'oferta. És a dir...
Sí, el que no sabem és si l'han rebutjat perquè són pocs diners o perquè és el Madrid.
O per les dues coses. Però el que ja sabem és que amb això estan dient que els 100 milions del Barça són absolutament insuficients i, per tant, no hi cal pensar més. Pues amb un altre assumpte.
Per
que
cert,
n'hi ha d'assumptors.
Per cert, reacció immediata del Barça. El Xavi Campos ha bellugat telèfons. La posició del Barça davant d'aquest anunci del Madrid. Brindis al sol de Florentino. Julián no vol anar al Madrid. Per tant, s'interpreta que el Barça té... No que tingui lligat el jugador...
La qüestió és que no és que vulgui anar al Madrid ell, o vulgui anar al Barça o vulgui anar a l'Osasuna. La qüestió és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no a 150 milions, amb la qual és difícil justificar després davant dels seus socis i accionistes
que
te'l venguis per menys.
Per tant, tu interpretes com un adeu a Julià Bajan.
No
crec que el Barça pagui més de 150 milions.
Bueno, passen moltes coses. Depèn de com valoris, per exemple, si ets un jugador a l'operació.
Però... Sí, home, però això continuen sent diners.
Són diners, però hi ha operacions
que
sobrevaloren els jugadors per tapar la boca als crítics.
Tens raó, Miguel, que és difícil de sostenir des de l'òptica de l'Atlètic de Madrid cap als seus aficionats que tu avui hagis dit no a 150 milions i l'acabis venent al Barça a l'agost per 120.
Sí, però també entenc que per un seguidor de l'Atlètic de Madrid... Si ha de marxar, s'estimen més que vagi al Barça, no pas al Madrid.
Ara mateix no sabria què dir-te.
Pues si ja s'estimen més que vagi al Madrid, ja... Llavors l'Atlético ja no és un club de futbol.
No crec que s'estimin més que vagi al Madrid, però no crec que el Barça sigui molt més popular que...
No, però ara estem parlant entre Madrid i Barça. Potser si ve la Juventus,
aquí hi ha, per mi, aquí hi ha la diferència, crec, que si es queda la Lliga Espanyola... És a dir, que... o l'Atlètic de Madrid, el Madrid ara ja sabem que no, o el Barça, una operació de 150 milions la trobo una cosa més que utòpica. Crec que és una cosa que no succeirà, o improbable que succeeixi, com a mínim.
Claríssim que ho han fet per torpedejar...
Això per descomptat, però sempre tindràs les dues visions. Crec que si l'Atlètic de Madrid a final del mercat el ven a la Lliga Italiana... Bé, poder amb aquells preus sí que pot competir. Jo crec que aquí sap perfectament que aquí no hi pot competir.
Li ha posat preu avui l'Atlético, és a partir de 150 milions.
A mi em sembla una bona jugada de Florentino perquè d'una banda li fots la traveta al Barça i de l'altra tu has complert amb el que vas dir.
Sí.
Jo crec que Florentino Pérez no tenia cap mena de ganes de fer una oferta de 150 milions per ningú. Si vau veure arrossegat per la dinàmica de Haaland, Rodris i que havia implantat Enric Elme a la campanya i ara té la feina feta. Ell ha fet l'oferta, li han tombat, tal dia farà un any i a sobre ha putejat el Barça, que més vols?
És que ja està. Sí, tinc
Laia Tudel, bona tarda. S'està fent a sobre...
Però ho has de tenir pactat també això, no?
Exacte.
Amb el jugador. Vull dir, si tu imagina't, a veure, tot
fas
això...
Fas una oferta de 150 i algú l'accepta. I tu no has parlat amb el Julián, això era el que em referia. Per 150 euros... Però, 150
milions. Això ho ha pactat amb l'Atlético de Madrid, també literari del Barça.
Jo crec que amb el jugador...
Amb qui sigui, però això està pactat, perquè no...
Jo tinc la sensació que amb el jugador n'hi han parlat.
Bé, amb l'Atlético, no? Fa pinta que m'han passat, perquè el comunicat ja posa que l'Atlético bones relacions, que l'Atlético ha rebutjat la proposta...
L'oferta del Barça l'Atlètic de Madrid encara no...
És que jo diria que... Ara potser el Miguel em corregirà. A mi em sona que Florentino amb Gil fill té bon rotllo.
Jo crec que no.
No, al revés. Doncs hi ha algú... Ah, no, calla, era amb Cerezo, res. Doncs no dic res. Ara Cerezo aquí, evidentment, no pinta... Vaja, pintem més nosaltres que Cerezo en el futur de Julián Álvarez.
Per reblar el clau d'això que deien la Mireia, el Miguel, la Laia, el Salmo, l'endemà de l'entrevista a l'Hormiguero, l'endemà al matí a primera hora, nosaltres aixequem el telèfon del que és l'entorn de Florentino per dir, escolti, a qui s'està referint? I ens donen només tres noms. Ens diuen Olís, Vitinha i João Neves. I que especialment Florentino aniria boig per Olís. Que de cop i volta aparegui Julián va molt, molt, molt en la línia d'això que dèieu a la taula.
És que jo crec que amb 150 milions Olís i Vitinha, parlant dels clubs on havia d'anar a picar Florentino, no els hi venien. Amb João Neves tinc més dubtes, però crec que tampoc. Per tant, vaig més cap aquí. A veure, a qui li faig l'oferta? Julián Álvarez. No ens el vendran i a sobre putegem els altres. I és que, vaja, perquè jo parteixo de la base que Florentino no té cap ganes de portar un jugador de 150 milions perquè ell no plantejava així l'estiu abans de convocar eleccions.
L'estratega que tingui a prop, que li hagi dit això, li hagi aconsellat això, se'l va deixar el dia de la roda de premsa. Vull dir, és una cosa que s'hagués pogut estalviar des de fa molt de temps.
I, bé, no li calia perquè hauria guanyat les eleccions exactament
no
igual.
No hi hagués hagut eleccions, poder.
I després caldrà veure si amb Mourinho, el director esportiu del Madrid és Mourinho o segueix en Florentino, però fins a on a nosaltres ens consta, Mourinho diria que no li ha demanat un segon punta a Florentino. Diria que no.
Però clar, és que si el Madrid fitxa Julián Álvarez, és evident que s'ha de vendre o Mbappé o Vinícius, tots no hi caben. Llavors, vaja, jo ho veig bastant...
O sigui, Florentino havia de fer una oferta de 150 milions perquè fa dos dies ho va dir i ja està. I ha fet una cosa que sabia que no seria mai. De la mateixa manera...
Però per això dic que és rodó perquè la fas per un jugador que saps que no te l'acceptaran i que tu no el vols. I llavors
però
és perfecte.
Jo crec que tampoc encareix res perquè la xifra 150 per Julián al Barça sempre ha estat sobre la taula i la xifra que tothom sap que el Barça diu que no passarà és la de 120. Vull dir que més o menys les xifres estan sobre la taula.
Si l'Atlètic de Madrid en rebutja una de 150, segurament pactat amb el Madrid, com deia el Miguel, és...
Doncs aquí, la força que tingui el jugador...
Això és una altra cosa.
Aquí poden entrar altres coses, perquè el Barça cosa. Pot pagar X i llavors Julián fotran de la seva butxaca i el pactar-ho amb el Barça...
Ui. Ja, no tornem a les èpoques... És que Mascherano ha vingut renunciant a no sé quan, això ja no... Ja
no, però que vull dir que jo estic bastant en el vaixell de la Laia. Jo crec que no encareix tant i que és utòpic pensar que 150 els pagarà el Barça.
Ja ho veurem. Una altra cosa és que, com diu la Laia, Julián torni del Mundial i digui és que no penso ni tornar a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid.
Em quedo a Barcelona.
Llavors ja veurem si val 150, 120 o t'acaben pagant ells, com van fer nosaltres amb Griezmann. Molt bé. Per cert, Marcos, avui ha aterrat Mourinho, però de moment no hi ha res oficial ni se sap quan el presentaran, que ens en morim de ganes, com et pots imaginar.
Sí, ens diuen però posem-ho tot en quarantena perquè jo estava esperant un comunicat de Mourinho a sortir d'aquest de Julián, però vaja, ens diuen que és qüestió de paperassa. Avui al matí ens deia en Gelmo Propera a la Cúpula del Madrid, escolta'm, avui volem tirar el comunicat, demà potser presentem a la una a Valdebebas. Jo us diria que tot això va tard. Hem preguntat, si voleu dir-ho així, a l'entorn de Mourinho i no fa la sensació que s'hagi d'enllestir en els propers minuts, és a dir, no em fa la sensació que haguem de tenir comunicat avui. Per tant, tot el que us pugui de timings poseu en quarantena. No hi ha cap inconvenient.
Ara ja el comunicat gruixut del dia ja l'han fet. Ara ja...
Sí. Dijous, sí. Perquè demà se'n solapa amb el Papa, demà sí. I no ens va bé.
Però que sapigueu que no hi ha cap problema, que si estàveu patint per si es podia torçar, no. Està tot no encarrilat, Mourinho al Madrid,
No, jo no ho pateixo. De fet, ja fa dies que ni sento ni mateixo.
Va, jo, si ara en fitxessin un altre, la veritat és que ho agrairíem. Fa una mandra infinita...
Està bé.
Si ara fitxen un altre, seria fins i tot divertit.
Bueno, això...
Com les últimes setmanes, vull dir,
no vindrà d'aquí. I ens estalviaríem... Si Arbeloa us ha fet pal parlant de Negreira cada dues rodes de premsa, imagineu-vos Mourinho... Per poc malament que li vagin les coses.
Jo crec que si Mourinho fitxa pel Madrid, veurem un altre Mourinho a la sala de premsa.
Sí, home, diferent del de fa 15 anys, segur, però al final... Les persones...
Ningú és igual que fa 15 anys.
No cal que ho juris, sí. Estem bastant més castigats, lamentablement. En fi, Marcos, gràcies.
A vosaltres.
Salmurri, havíem acabat amb tu, eh?
Sí.
Gràcies.
Molt bé.
Ahora sí, todo me va bien. Ando tranquilo por ahí, sin pensar en el ayer.
Kiko Rivera, però
que... Aquesta no l'ha posat per mi, eh? Que consti, no, aquesta, que sempre dius, aquesta és per la Tudel.
Aquesta l'ha posat perquè s'ha donat un cop al cap.
No, no és sol, no és sol, Kiko Rivera.
Com?
Que no va sol, Kiko Rivera, en aquesta cançó.
Amb qui va? I per què ho saps, això, sol?
Perquè
té cops amagats.
Avui he parlat amb el Salva.
Ah,
que parleu de música. Ah, no puc creure. A veure, Ronaldinho.
Canta amb Ronaldinho. Sí.
No ho puc creure.
Sí, sí.
No canta. T'han aixecat la camisa, Salvo. És la discogràfica de Ronaldinho, que s'ha de dir que no sabia que en tenia. Que no en tenia una.
Ha tret un disc amb diversos artistes, entre ells a Kiko Rivera.
Però a veure, el disc és de Ronaldinho i canta Kiko Rivera.
L'ha produït Ronaldinho.
El disc es diu Camisa 10, i és el primer àlbum del segell de Ronaldinho.
Sí.
Amb un projecte que ha fet amb diversos artistes, com Pitbull, Juan Magat, DJ Andaluz o Sean Paul. Entre ells, aquest tema que estàs escoltant, amb Kiko Rivera. I, segons explica la nota de premsa, hi ha tres cançons en les que Ronaldinho també participa cantant.
Doncs no és en aquesta, pel que sembla.
Està semblant surrealista, això.
Has fet un bon intent, però quan marxem a ICAT no vindràs amb nosaltres.
Home, t'ha trobat la informació així ràpid de Ronaldinho.
Sí, ràpidíssim. Després de condemnar-nos a escoltar Kiko Rivera, fent-nos creure que ara cantaria Ronaldinho, jo crec que quedes més que batat.
El Miguel Rico vol marxar avui, el veus o no? No, no sap ni
sí, el Miguel està inquiet.
Sí, no acaba d'estar còmode.
Però el Miguel sí que vindrà i canta amb nosaltres.
Salmo, i cantarà.
Gràcies.
Oh, adéu, que vagi bé.
Això ja ho fa aquí.
Sí.
La Laia ve a parlar-nos, encara en clau Barça, de l'últim amistós de la selecció espanyola abans del Mundial, l'Espanya-Perú, que s'ha jugat aquesta matinada a Puebla, que ha acabat amb victòria d'Espanya per 3-1,
sí,
però amb molt protagonisme de diversos jugadors del Barça, alguns en positiu i algun que ja sap que no serà titular al Mundial.
A la porteria, ha quedat bastant clar. De fet, l'11 que ha tret De La Fuente en aquest amistós, sembla bastant l'11 que pot ser titular en el primer partit del Mundial, tenint en compte que Nico i Lamine doncs, encara estan fent recuperació de les seves lesions, i dèiem la porteria perquè ha jugat Unai Simón a la porteria, després també ha jugat David Raya, no ha tingut minuts Joan García, que sí que ho va fer en el primer partit, i no tant per haver-lo vist o no, sinó més pel que ha dit el seleccionador espanyol quan li han demanat precisament per si ja tenia clar qui seria el porter titular. Doncs sembla que de moment la convocatòria que ha fet de Joan García no el fa dubtar de qui ha de ser el porter titular d'Espanya, i no és Joan García.
Cualquiera de ellos se merecen este reconocimiento. No es un regalo, es la oportunidad de demostrar internacionalmente su categoría, su calidad. Y hoy creo que era justo darle también la opción a David. Pero tenemos claro, o tengo claro, quién va a ser el portero que va a iniciar el Mundial. Si no hay ningún contratiempo durante estos días.
No diu Unai. Però
és evident.
En aquesta declaració queda bastant...
Vaja, clar. Ho teníem coll avall abans, però amb la successió d'esdeveniments i amb aquesta declaració en què juga Unai, li dones mitja hora a Raya i dius que el premia Raya, vaja, jo crec que és...
Sembla que Unai seguirà sent el porter titular.
Sembla que ho estigui fent per capítols, però és evident que dilluns vinent, quan Espanya debuti contra Cap Verd, ho dic bé, oi? És Cap Verd?
Sí, sí.
Serà Unai Simón qui ocuparà la porteria espanyola.
En positiu, Ferran Torres, que sempre que va amb la selecció espanyola realment doncs, acaba fent bones actuacions, ja ho va fer al primer partit amistós, i ahir va tornar a ser un dels jugadors més destacats, va jugar d'extrem dret a falta de Lamine, i de fet va donar l'assistència al gol que va fer un altre blaugrana, que és Pedri.
Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
De la resta de blaugranes, Eric va jugar també la segona part i això també et pot donar pistes de potser tercer central el Eric. Bé, veurem.
Sí, bé, l'11 d'ahir, amb els dubtes de Lamine i Nico Williams, quan estiguin recuperats, jo diria que és bastant l'11 que farà, l'11 tipus que vol De La Fuente, i per tant aquí tindrem
Cubarsí,
Pedri,
Ferran,
que se suposa que caurà quan entri Lamine.
I llavors hi ha Cucurella també com a català, no blaugrana.
I ja està. Dels nostres, i després no he vist el partit, però diuen que Olmo a la segona part ha entrat bastant bé, com que bé, hi havia Baena per allà i fins i tot Fabián a la mitja punta que no està del tot rodó, jo no descartaria que Olmo acabi jugant, no sé si de titular, però molts minuts. Això pel que fa a Espanya. A Uruguai hi ha hagut una operació estranya, vaja, operació estranya, perquè s'ha fotut pel mig el germà d'Araujo i s'ha acabat complicant una mica una situació que no passava en principi d'una petita lesió.
A veure, ahir va fer un viatge d'aquests molt ràpids, de només hores, a Ronald Araujo a Madrid, per tractar-se d'una petita lesió muscular que es va fer amb l'Uruguai. S'ha fet un petit trencament muscular al bessó, en un entrenament amb la selecció d'Uruguai. Van a Madrid per fer-se un tractament per curar bé, amb metges de confiança, a la petita cicatriu que tenia, i ja ha tornat cap a l'Uruguai. Però mentre estava volant aquest vol de retorn, un dels germans Araujo va fer ha fet una publicació a Instagram on posava el comunicat mèdic, diríem, d'Araujo, i deia, era molt crític amb Bielsa perquè feia un missatge de gràcies per lesionar jugadors a pocs dies del Mundial.
Molt bé.
I llavors, clar, quan no ha vist l'entorn d'Araujo, de seguida l'han avisat que esborrés aquesta història, aquesta publicació, perquè no era així, perquè no era correcta. Evidentment, encara que tu despubliquis, ha estat mitja hora i suficient com perquè tothom se'n faci molt, molt ressò. I després, quan ha aterrat Araujo, ha donat explicacions i ha explicat que això ha estat un error, que no s'havia d'haver publicat, que ell es va lesionar en un entrenament, però que venia de dos dies de tenir febre i que és cert que potser aquell entrenament, que era doble sessió, que és el que està fent Bielsa aquests dies, doncs no hauria d'haver fet aquesta doble sessió, però vaja, que en tot cas és una petita lesió que estarà unes dues setmanes i que l'objectiu és arribar al partit que té Uruguai amb Espanya. És cert que aquestes molèsties al bessó ja va marxar des d'aquí amb molèsties, Vull dir, ja les tenia aquí també el Barça, i potser sempre una mica més de precaució sempre va bé, però vaja, insistim, de moment, petita lesió.
Bé, les famílies, pares, mares, dones, germans haurien de tenir prohibit accedir a les xarxes socials per parlar dels professionals, perquè després passen aquestes
jove,
coses.
És un germà petit.
S'ha de dir que he escoltat el document on Araujo intentava explicar la situació i
m'ha fet
patir perquè sí. No ha sabut dir ni quin problema físic tenia, cosa que ha contribuït a augmentar la confusió. Vaja, esperem que...
Perquè ell en castellà diu microdesgarro, jo crec que no volien parlar d'això, que sembla que s'havia trencat.
El doctor us lo preguntarà, us lo responderà mejor. Sí. Collons, has vingut a Barcelona a mirar-te el d'això i no saps què tens? En fi.
No. Ho sap.
Ho sap, eh?
Sí,
ho sap. Estàs convençuda que ho sap. D'acord, no? Si tu m'assegures que ho sap,
sí.
Jo em quedo molt més tranquil. De seguida pregunto al Miguel i a la Mireia quin jugador del Barça creuen que ho farà millor al Mundial, però abans, per tancar la crònica mundialista del dia menys dos, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui la FIFA ha confirmat que l'àrbitre somali, que no deixaven entrar els americans, ja torna cap a casa i no arbitrarà el Mundial, eh?
Sí, no podrà xiular finalment al Mundial. Les autoritats duaneres de l'aeroport de Miami no el van deixar entrar als Estats Units, esgrimint problemes en el procés de verificació d'antecedents d'aquest àrbitre, i la FIFA ha dit que no pot fer res al respecte. L'àrbitre diu que els seus documents estan tots en ordre i que estan tots bé, però recordem que Somàlia és la llista de països els ciutadans dels quals tenen prohibit viatjar als Estats Units per ordre del govern de Donald Trump, que va fer aquella llista molt llarga, crec que eren 19 països.
I va dir doncs, que no deixaria entrar escombraries als Estats Units.
Doncs la policia duanera ha considerat que no podia entrar perquè tenia aquest problema amb els seus papers, tot i que ens diuen des de la Confederació Africana i també el propi àrbitre, que ell tenia els papers en regla, però no s'ha pogut fer res més.
Jo ho trobo bestial, perquè per la mateixa regla que ara no deixen arbitrar un àrbitre, no sé, entenc que no serà així, però si a Trump li passa per la barretina, no deixa entrar Iran, ja.
Ja
sé que està confirmat, però aquest home és imprevisible. I jo no puc comprendre com la FIFA es plega,
jo,
això.
Jo tampoc. Jo
però
tampoc.
Quins tipus d'avisats tenen els jugadors de l'Iran? Aquest és un altre tema, perquè...
Tinguin els que tinguin, com a mínim en tenen.
Sí, però vull dir que no sé si ho han canviat o no ho han canviat, o s'ha portat, o s'ha fet efectiu o no s'havia fet efectiu, però fa unes setmanes es parlava que els visats que tindrien els jugadors de l'Iran serien per anar a jugar i marxar, que ni tan sols poder dormir allà.
En principi no sé, són aquests, sí.
No sé si està resolt, si ho han resolt d'una altra manera.
Però clar,
no,
això que hi ha... Ja
és límit, moltíssim.
Però bé, com que el Mundial es juga en tres països, ja. Mira, pots tenir la seu en un altre país, però
no.
Vaja, ja ho he dit a l'inici, a mi em sembla una genuflexió inexplicable. Ja sé que la FIFA n'ha fet d'altres, eh?
Contínuament. Sempre fa genuflexions aquí, té més coses que allà.
Però jo no recordo un cas, és a dir, sí que hem anat a mundials on que si els drets humans, que si la FIFA fa cabrioles perquè ens creiem que no passa res, però és que aquí està afectant directament a la competició.
Bueno, potser els àrbits com a col·lectiu poden fer alguna cosa.
Ah, i que, tu creus que la faran?
No. Home, arriscant-se a què?
No, eh? No,
arriscant-se
a no xiular el Mundial.
Arriscant-se a enfrontar-se amb el boig del tram.
No, amb el cas d'ells no. Ells...
No, ells diuen no xiulem, una vaga.
Ah, també... amb la FIFA,
sí,
no?
També et dic que la FIFA, genuflexa i poca vergonya com és, tardaria 5 minuts en trobar, no sé quants àrbitres de té.
No sé si
té,
és tan però... fàcil tot, però...
No hauria de ser-ho.
De moment, corporativament... Els àrbits tindrien una posició més decent que la que queden ara.
En fi, coses del Mundial, esperem que sigui l'última, però jo em temo que no serà l'última perquè encara no hem començat i ja tenim la primera de victòria fora dels terrenys de joc de Trump. Ruth, queda't per aquí, que ara m'has d'explicar una cosa de ticketing molt, molt interessant, de fet un rècord del Barça femení. Però abans, Miguel, Mireia, no necessàriament els que hem proposat, nosaltres parlàvem de Lamine, Rafinha, Pedri o un altre, quin jugador del Barça creieu que farà millor paper en aquest Mundial?
Home, crec que cotitza molt baix, però jo aposto per Pedri. Crec que Lamine encara està sortint de lesió, crec que s'hauria de ser més prudent del que probablement estarà amb Lamine, crec que Pedri està... Sobretot sí que és veritat que alguns partits del Barça el van veure una mica baix de tot al final de temporada, però crec que Pedri està en un bastant bon moment. Crec que Pedri, la selecció espanyola necessita molt a Pedri. Crec que de tots els que heu dit poso primer Pedri, després per darrere segur que hi va Lamine, però crec que Lamine serà una cosa que trigarà a arribar potser durant el Mundial. Crec que Pedri és probable que ho sigui des del principi.
Pedri, que de moment ja va marcar ahir, veurem quin Mundial fa i sobretot esperem que estigui en una millor condició que en el tram final de temporada amb el Barça, on semblava notablement just de forces.
Pues a mi m'agradaria Pedri i Lamine per aquest ordre, però si tingués a d'apostar apostaria per Cubarsí.
Ah.
Ja, m'ha agradat aquesta aposta, no m'he atrevit a fer-la.
Sí, clar, és veritat que serà difícil de... En la posició que juga Cubarsí segurament no tindrà tant focus com puguin tenir Pedri o Lamine, però té raó el Miguel que és possible que veiem una actuació molt sòlida de Cubarsí, que de moment ja sabem que començarà el Mundial com a titular i que, vaja, només té 19 anys. Impressionant.
Sí, sí.
Ens flipem amb Lamine, però no és menys... Vaja, és que a mi em sembla que jugar un Mundial de central amb 19 anys és per treure's el barret, també, perquè és una posició molt, amb molta responsabilitat. Molta. De seguida us ho pregunto a vosaltres. Laia, alguna cosa més?
Res més.
La Laia avui ha vingut aquí... Ha entrat a l'estudi com un autèntic búfal amb l'oferta de 150
sí,
milions.
Tot teatre. I m'ha indignat. Ja està, però s'ha passat ràpid, ha estat un momentet, ja està.
Sí, tu també creus que això ja mor aquí, eh? Ja han fet l'oferta i els han rebutjat i aire.
Ai, tant. Això a Madrid, i tant.
Molt bé.
Ara d'aquí dos més m'ho menjo, eh? No, a veure, sí.
No, home, si segur, els han rebutjat no,
segur,
no
segur,
fa
està,
molta
està.
Pinta. En fi, Laia, gràcies.
Adéu.
Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
Avui hem preguntat a la nostra audiència quin jugador del Barça farà millor Mundial i en general no han coincidit gaire amb les opinions expressades aquí a la taula. La Mireia ha votat per Pedri, el Miguel per Cubarsí. La nostra audiència tira més amunt en el terreny de joc.
Doncs mira, sí, Pedri 51%, Lamine 34%, Rafinha 8%, un altre 7%. A Twitter el Damià diu Lamine no estarà en les condicions més adients i millor que no jugui gaire o gens fins a la fase de grups. Pedri i Cubarsí faran un gran Mundial, Rafinha també farà un bon Mundial i Flash Gordon ens meravellarà, el més important.
Flash Gordon, eh?
Sí, estàs creant escola. El més important, que tornin sants i estalvis tots.
Això també és veritat.
El Macià diu, Lamine pot ser decisiu si la selecció espanyola arriba lluny, però el que farà el Mundial més complet serà Pedri, i no em sorprendria que Ferran es reivindiqués. El Biel Pedri, Lamine arriba després de la lesió, no crec que li tingui temps d'assolir el seu màxim nivell. En Instagram, l'Àlex diu, si Lamine està bé físicament, farà un Mundial de flipar, ja ho veureu. Jo no sóc seguidor de la selecció espanyola, però tinc clar que Lamine, a la que estigui al 100%, sortirà. El Jordi diu, tant de bo cap i que tornin quan abans millor cap a casa.
Molt bé, doncs la nostra audiència sí que tira per Lamine, que val a dir, amb tot el respecte, és el vot més obvi, perquè Lamine és la gran estrella del Barça i també, a priori, la de la selecció espanyola, que és una de les favorites al Mundial. Després veurem com va tot plegat. Volies dir alguna cosa, Mireia?
No, és igual.
No, digues.
No, que és veritat, que Lamine Yamal està claríssim, però és que també és la resposta més fàcil. Però després estava pensant, si he dit Pedri, vull dir, també és la següent resposta fàcil. M'agrada la del Miguel.
Molt bé. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Solà, descans a Blanes, Barça sí. Igualada, compte que guanya l'Igualada, el descans.
Sí, amb un gol de Miguel Cañadillas, pràcticament a l'últim minut de la primera meitat, molt igualada, amb oportunitats per part de tots dos equips, però el xut de Cañadillas ha significat el 0-1, per tant, descans al municipal de Blanes, a la que anomenen una pista blava, i per tant, de moment, seria l'Igualada el que jugaria la final divendres, primer partit a la Corunya.
Què vol dir que l'anomenen pista blava?
Perquè és de color blau.
Que es diu pista blava perquè és blava.
Té tota la lògica.
Sí, no, és irrefutable.
És que hi ha una pista groga i una pista negra. Sí.
Una pista negra?
No és com l'esquí. No, he dit negre per dir un color.
Això es busquen pistes que la bola es vegi millor per la tele.
Sí, però com que aquí també hi ha d'altres pistes que juguen a voleibol, perquè sóc un especialista d'aquest pavelló poliesportiu, doncs hi ha pistes de tots colors, i quan arribes, doncs hi ha unes boles que diuen la pista blava cap aquí, la taronja cap allà, i el camp de futbol cap a l'altre costat.
Que tenim el Solà multiplicant-se en la seva vis
poliesportiva.
Està a punt de marxar de vacances i ja no sap què fer. Bé, doncs l'Igualada, el tercer classificat a la temporada regular, de moment guanya el Barça, que era el segon. Si això acabés així, qui jugarà la final contra el Liceu serà l'Igualada. Veurem què passa a la segona part. Fins ara, Edu.
Adeu.
Abans d'acabar, hem deixat pendent la Ruth, que ens ha parlat de l'àrbitre somali, i ara ens ve a explicar una notícia, Ruth, que té a veure amb els ingressos per ticketing del Barça femení.
Sí, perquè per primer cop el Barça, el club, facturarà més aquesta temporada de venda d'entrades de l'equip de futbol femení que de l'equip de bàsquet. I ja sé que el bàsquet encara tenen partits de play-off de la CB, però tot i això, el que es preveu des del club és que la previsió es mantingui fins al final, que tot i que quan acabi la temporada del bàsquet, l'equip femení continuarà ben facturat més en venda d'entrades aquesta temporada que l'equip de bàsquet. És cert que no és una gran diferència, que en els dos ingressos estan entre els 5-6 milions d'euros de taquillatge aquesta temporada, però l'equip de futbol, l'equip femení de futbol, doncs superarà aquesta temporada el de bàsquet. Són claus els dos partits del Camp Nou, evidentment, el del Madrid amb uns ingressos per entrades que van arribar als 2 milions d'euros, el del Bayern amb 1,7, també hi ha el del Madrid a Montjuïc, que es van arribar gairebé als 700.000 euros, més tot el que s'ha ingressat al Johan. Podem dir que és una temporada de rècord per l'equip femení pel que fa als ingressos de ticketing i que gairebé són 2 milions d'euros per sobre de la mitjana dels últims anys. És veritat que els últims anys no s'ha pogut anar al Camp Nou perquè estava tancat, però
no hi ha tanta diferència entre l'aforament actual del Camp Nou i Montjuïc. Hi ha relativament poca diferència d'aforament, uns 10.000 com a molt.
Sí,
crec que la cosa va més perquè les entrades del femení van pujant de preu.
Exacte, sí, ja ho explicàvem aquesta temporada, a mitja temporada, que en determinats partits el Barça s'atreveix a ser molt més agressiu en preus, en aquests preus que oscil·len, que temporades anteriors, i aquí també s'explicaria aquest creixement d'ingressos en venda d'entrades i que per primera vegada se superi els ingressos aconseguits pel bàsquet.
Molt bé, doncs aquí queda aquesta dada, aquesta notícia, aquesta informació de la RUT, que parla, evidentment, de la bona salut, de la creixent salut, del creixent interès que genera el Barça femení i de la salut relativa del Barça de bàsquet, més enllà del moment esportiu, perquè treballa en una instal·lació que frega la insalubritat. Ruth, gràcies.
Gràcies.
I abans d'acabar, David Ubach, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El David avui es multiplica, de seguida serà la transmi del Barça Tenerife aquí a l'antena digital de Catalunya Ràdio, però ens has de parlar de les semifinals de la Champions de waterpolo femenina, que es juguen demà a Malta, amb doble presència catalana.
Sí, tindrem un català per semifinal demà, les femenines, dijous les masculines, en presència de l'Atlètic Barceloneta. El més imminent és el que jugarà demà a l'inici de la final a 4 de Malta. D'una banda, a les 7, Sant Andreu Ferencvaros. Serà la tercera final a 4 consecutiva del Sant Andreu, que a més és l'actual campió de la competició i viurà una repetició de la semifinal de l'any passat, que es va jugar a Atenes. Ara, però, amb els papers podríem dir-ne una mica canviats. El Sant Andreu, que arriba a la cita amb dubtes després de deixar escapar la Lliga contra el Mataró a la final, mentre que el Ferencvaros encara està més reforçat que no pas en la temporada passada, en què es va estrenar en una final a 4. Tot i això, la jugadora del Sant Andreu, Elena Ruiz, veu equilibri de forces.
S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
A les 9, tot seguit d'aquest Sant Andreu Ferencvaros, tindrem el Mataró Olympiacos, que al seu torn doncs, és la reedició de la final d'ara fa 2 anys a Barcelona, amb victòria aleshores de les gregues. El Mataró, que viurà la tercera final a 4 de la seva història dels últims 4 anys, per tant, trajectòria a l'elit de les maresmenques, amb un Mataró que a més arriba a la cita amb molta confiança, com un tro i com a recent vencedor de la Lliga aquesta setmana passada. Ara ho dèiem, la seva jugadora Caral Beltrán, doncs també s'espera un partit molt competit contra l'Olympiacos.
Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional, i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
Doncs demà, doble sessió, el Sant Andreu i el Mataró buscant la final de la Champions a Malta. El David Ubach es queda, canvia la pilota de waterpolo, parla de bàsquet, de seguida a la transmi del Barça Tenerife. Miguel Rico, Mireia Ruiz, gràcies.
A vosaltres.
Passi-ho bé.
Soni, alguna cosa que haguem de saber abans d'acabar?
Doncs que avui s'estrena un nou capítol de Ràdio Volta, que analitzen el Giro femení, repassa les opcions d'alguns ciclistes catalans de poder ser el Tour de França.
Gràcies, Sònia.
De res.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré a les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5, i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. També al Manel Gil, al control central. Acabem al Tot Costa. Comença la transmissió del Barça Tenerife aquí a l'antena digital. Ja sentim la fressa, el so ambient del Palau. Ernest Macià, Carme Lloberes, bona tarda.
Hola, Jordi.
Bona tarda.
Tot a punt?
Més que a punt, sí, sí. Tenim el Barça i el Tenerife, i sobretot el que tenim de nou respecte a dies anteriors és una il·lusió nova. És una il·lusió que dius, a veure si encara serà la final aquest equip.
Hi ha bon ambient al Palau o què?
Sí, hi ha bon ambient, no superarem, com ha dit la Ruth, la facturació del futbol femení, em sembla, aquesta temporada, perquè, com has dit tu, el pavelló és el que és, però sí, molt bon ambient, la veritat és que sí.
Molt bé, Lloberes, què, passarem o no?
El duel de veterans, avui veurem, no? O què? Perquè entre mirar el Barça i mirar, per exemple, Tenerife, els de Vidorreta, no ho sé si passarem, ja saps que jo pronòstics poc sé fer,
però... Sí, que passarem.
Serà, sí? Ah, val,
el cinquè doncs ja partit, està. Per això, ja veuràs.
Doncs vinga, ja està, ja hi som.
Jo...
Però pot ser molt interessant, perquè els dos, sobretot a mi, els de Vidorreta, juguen un bon bàsquet. No? Molt trebat, però és el que hi ha.
Bé, com deia Xavi Pasqual, carregar-se al Madrid no és qualsevol cosa, i això és un aval més que suficient per tenir respecte per l'equip canari, per més que sigui el 8è de la temporada regular. Macià, sí, sí. Lloberes, Ubach, pilota vostra.
Som-hi.
Molt bé. Apa, adéu.
Així bé.
Bona nit a tothom. Comencen les semifinals més catalanes de la Lliga CB.
Tot gira amb Ernest Macià.
Avui és el primer dia d'un seguit de dies en què el bàsquet català brillarà en la seva màxima expressió, com si fos el punt més elevat de la Sagrada Família. Brillarà per damunt de tot el bàsquet català, esperant tenir una final de dos equips al nostre país. Matemàticament és possible, sabem que això és, en el món de les idees, una opció que després s'ha d'aterrar, i la veritat és que els rivals del Barça i sobretot de la penya són dels més d'usos. Tot i així, passi el que passi, serem aquí per explicar-ho. El primer que explicarem